Dues hores abans. Sant Feliu de Guíxols no els encendrà fins dijous de la setmana que ve i Palafrugell encara més tard, divendres, això sí, amb escudella per a tothom.
Tarragona també s'esperarà fins demà i, a més, és l'única capital de demarcació que no reduirà l'horari d'encesa. Hi haurà il·luminació de 6 de la tarda a 12 de la nit. Esteve Giral.
Una encesa de llums de Nadal demà al vespre a Tarragona amb un acte inaugural inspirat en el conte de Nadal de Charles Dickens. A més dels llums, es recuperen totes les activitats nadalenques per mirar d'activar el consum local. Pau Ricomà és l'alcalde de Tarragona.
Més de 100 activitats per omplir un programa de Nadal que, evidentment, el que volem, primer que res, és que la gent de Tarragona sigui molt feliç i, a més, que la gent de fora ens vingui a veure i comparteixi amb nosaltres aquesta felicitat.
A Reus també s'estrena l'encesa i la campanya de Nadal demà al vespre. Aquí sí que es retalla una mica. Cada dia els llums de Nadal estaran encesos una hora menys. L'estalvi rondarà el 16% de la factura. No s'ha mirat prim, però, amb altres recursos. Hi haurà un nou túnel de llum de més de 30 metres de llargada a la plaça Llibertat i es tornarà a muntar la pista de gel.
I a Lleida, en canvi, els llums s'encendran una setmana més tard, el divendres que ve, 2 de desembre, sense cap acte en especial. A més, enguany s'ha optat per canviar algunes bombetes per llums LED per l'estalvi energètic. Julien Andrés.
Els llums s'apagaran a 11:15 de la nit. I no només l'encesa és una setmana més tard, també es desmuntaran abans, enguany el dia 6 de gener, tot plegat per l'estalvi energètic. En total s'han instal·lat 35 punts de llum, com altres anys. La novetat arriba amb els llums LED. N'ha parlat a RAC1 el primer tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Toni Postius.
I el que sí que s'ha fet és una inversió per substituir les bombetes que consumien més per bombetes de tecnologia LED que comporta un estalvi molt gran.
Suposaran un estalvi de més del 50% respecte a l'any anterior. Altres capitals de comarca, com Mollerussa o Balaguer, també faran l'encesa la setmana vinent.
La majoria d'estacions d'esquí estrenen temporada el 2 de desembre. Baqueira encara no descarta obrir aquest cap de setmana i la Molina tampoc descarta fer-ho abans del pont de la Puríssima si hi ha prou neu. Les estacions d'esquí d'Andorra també inauguraran la temporada d'esquí el dia 2. Totes les estacions tenen previst tancar temporada el dilluns de Pasqua, és a dir, el pròxim 10 d'abril. I de la neu, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aviam, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam, Mònica. Avui baixa la temperatura després de l'ambient suau que vam tenir ahir al migdia.
Sí, ahir es van arribar als 24 graus de màxima, Barcelona, Alcanar, també el Prat de Llobregat, 25 fins i tot a Cunit. Doncs bé, avui aquestes temperatures no s'enfilaran tant i al migdia farà més fresc, amb un cel mig ennuvolat, enterbolit, i ara al matí amb alguna gota que podria caure entre la Costa Brava i la costa de Barcelona. I a partir del migdia, ruixats que arribaran cap a l'Alta Ribagorça, el Pallars, la Vall d'Aran, que a la tarda s'estendran cap a altres punts de les comarques de Lleida i també del Pirineu. Cota de neu ara al matí cap als 1.400 metres, però pujant cap als 2.200 de cara a la tarda. I demà tindrem un dia de temps insegur, amb ruixats a partir de mig matí, que afectaran sobretot les comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i a la resta hi arribaran de manera més dispersa, amb vent de mestral i de tramuntana, i temperatures que demà baixen una mica. I ara mateix entre els 12 i els 14 graus a la ciutat de Barcelona, 12 a Tarragona, 5 graus a Lleida, 8 a Girona, 7 a Sant Sadurní de Noia i 4 a Viladrau.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 minuts, l'organització de consumidors OQ assegura que el 99% dels descomptes que s'anuncien pel Black Friday en productes d'electrònica i electrodomèstics no són reals. De fet, l'OQ, que ha seguit de prop pels preus de milers d'aquests productes des del 19 d'octubre, alerta que el descompte mitjà del 25% no només no és una rebaixa respecte al preu mínim amb què s'havia venut dies enrere els productes, sinó que suposa un encariment del 3%. Una alternativa més solidària al Black Friday és el Red Friday. És una campanya del Banc de Sang que vol promoure les donacions, especialment en aquestes dates. Es pot consultar on donar sang al web donar-sang.gencat.cat. Demà no només és Black Friday, també arrenca el gran recapte amb la recollida de menjar de cada any que organitza el Banc dels Aliments de Supermercats i Mercats de tot Catalunya. L'entitat demana participació i avisa que amb el context d'inflació actual aquesta 14a edició del Gran Recapte serà molt més important que mai. En total hi haurà 18.000 punts de recollida repartits per tot el país. Per això, aquest matí, cap a 3:15, saludarem Lluís Fatjó, president de la Fundació del Banc dels Aliments. Li preguntarem com podem participar en aquesta recollida, com i on es farà, quins aliments els fan més falta i què més necessiten perquè el Gran Recapte torni a ser un èxit. El Departament de Justícia dels Estats Units investiga Ticketmaster, l'empresa que va posar a la venda les entrades de la pròxima gira de Taylor Swift i que va generar el caos entre els compradors. Gairebé 2,5 milions de fans assistiran als 52 concerts que Taylor Swift farà pels Estats Units. Ara ve aconseguir les entrades per la nova gira d'Eras Tour. Va ser un repte. El portal Live Nation va col·lapsar-se després que més de 14 milions d'usuaris intentessin comprar-les a la vegada. Ara Washington vol esbrinar si les pràctiques de Ticketmaster vulneren les lleis de competència i antimonopoli. Avui s'estrena a HBO Max la sèrie, la docusèrie La Sagrada Família.
No diré res. Cuando no le apetecía, te decía, això no toca, no? Esto no toca, i se quedava tan
panxa. És la sèrie documental en què David Trueba i Jordi Ferrerons examinen amb lupa l'entramat familiar dels Pujol Ferrusola. Són 4 episodis de gairebé una hora que expliquen com es va confirmar la figura de Jordi Pujol, president de la Generalitat durant 23 anys, fins a enfonsar-se el 25 de juliol del 2014, quan va confessar la fortuna no declarada a Andorra. El de la Sagrada Família no és l'únic projecte que David Trueba té entre mans. De fet, ell mateix va avançar ahir aquí al Món RQ el títol de la sèrie documental que ja té acabada, sobre la reina Sofia. Es dirà en castellà La vida real, tot i que encara no té data d'estrena.
És molt similar al del Pujol perquè ho hem fet a la mateixa producció. Jo crec que serà també interessant. Hi ha molts testimonis, hi ha persones molt diferents al cas Pujol perquè són persones amb una relació més intensa amb la corte i alguns coincidents, hi ha alguns que repeteixen.
Per cert, aquesta no va ser l'única novetat que va avançar ahir el David Trueba. El David també va revelar que rodarà una sèrie sobre l'expresident del govern d'Espanya, Felipe González, i a més va confessar que a l'abril rodarà a Barcelona una pel·lícula sobre la història de l'humorista català Eugenio. Qui li posarà cara a l'humorista serà l'actor David Verdaguer i la dona d'Eugenio serà Carolina Juste. La música Ricoberta Bandini s'acomiada aquesta nit dels escenaris catalans amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Viven les serà 9:45, però les entrades estan exaurides. La Bandini va anunciar que retirava temporalment dels escenaris al setembre d'aquest any. El Palau Sant Jordi presentarà el seu primer disc, L'Emperatriz, que inclou temes com Perra, Tu Meni Dracs o aquesta Ai Mamà que sentim. Els taloners seran els gran La Dilla Russa. També avui Pau Vallvest presenta el nou disc al Casino de l'Aliança al Poble Nou a Barcelona. Joia està, sembla que és joia. Els dos concerts que farà la capital catalana dins del Festival Cruïlla de Tardor. Els dos concerts del Casino de l'Aliança al Poble Nou estan ja del Pau Vallvé amb les entrades exaurides. I un apunt més perquè els incombustibles Hombres G tornen a actuar a Barcelona l'any que ve. Marta, actuaran al Palau Sant Jordi el 30 de setembre del 2023 en el marc de la gira pels seus 40 anys de trajectòria. Avui a les 11 tocades al Món RQ saludarem Jorge Javier Vázquez, que acaba de publicar un llibre que es diu Antes del Olvido, en què es despulla emocionalment i fa fredor. Parla dels seus problemes de salut, de l'ictus que va patir, dels greus problemes mentals i emocionals que els últims anys el va abocar al món de les addiccions, la més greu a l'alcohol, però també la feina, l'ictus que va patir primer, i la mort després d'una persona tan propera amb ell com Mila Jiménez el van decidir a demanar ajuda a un centre d'addiccions. En aquest llibre, Antes de l'Olvido, Jorge Javier parla obertament de tot això, però també de com està gestionant el pas dels anys, la pèrdua d'audiència del Sálvame i la baixa taquilla de la seva última gira teatral per culpa de la pandèmia del coronavirus. Aquest matí, a partir de les 11, serà interessant escoltar avui Jorge Javier Vázquez aquí al Món RQ. Els esports en Repsol, el Barça femení juga al Camp Nou avui contra el Bayern de Múnich a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions, 6:45 de la tarda al Camp Nou, des d'un quart d'hora abans a RAC+1, també a DAZN. A hores d'ara s'han venut unes 45.000 entrades en un Camp Nou que avui tindrà una capacitat total del voltant de 80.000 espectadors a causa de les obres. Per cert que ahir el Madrid va perdre 2-0 al camp del Chelsea. En tenis, Banc Sabadell continuarà sent el patrocinador principal del Trofeu Comte de Godó durant 3 temporades més. Així doncs, l'acord entre les dues parts s'allargarà com a mínim fins als 17 anys. La pròxima edició del Trofeu Godó és del 15 al 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. I el seu CEO, Xavier Pujol, va explicar ahir al Tu diràs de RAC1 que fa tota la pinta que Carlos Alcaraz i Rafael Nadal hi participaran.
Aquest any hi ha una fita històrica que serà molt difícil, que el tenis espanyol la torni a repetir, que tenim tant el número 1 com el número 2, que són espanyols, el Carlos i el Rafa. Sí, l'objectiu fonamental de l'organització és tindre tots dos amb nosaltres durant aquesta setmana. La voluntat d'ells està, però encara tenim que acabar uns puntets.
Les entrades es posen a la venda d'avui en 8, dijous que ve. I en bàsquet, la penya és líder del seu grup de l'Eurocup després de guanyar de 14 punts a la pista de l'Ulm d'Alemanya.
Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un milió i mig de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
El trànsit.
Ocasión, el Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Hora punta molt complicada a la xarxa viària, sobretot a la C58 per l'accident a Ripollet en sentit nord que provoca congestió en tota la via encara i també a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral. A més, queden incidències actives. L'accident a la C55 també fa mantenir la circulació lenta durant 7 quilòmetres al tram d'Esparreguera en els dos sentits de la marxa i congestió també a la 2 al tram del Bruc en sentit oest per l'avaria d'un altre vehicle que manté per ara un carril tallat. Queden retencions en algunes vies de la regió metropolitana i les rondes continuen molt carregades, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb més de 6 quilòmetres entre Nou Barris i Sant Gervasi i a la B10, 5 quilòmetres més entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un dubte que planteja un lector de La Vanguardia en una de les cartes que publica avui el diari. La signa Francisco Cels López i diu així. Hi ha una dita que ja fa molt de temps que no la sento, però la recordo sovint. Al matí, or, al migdia, plata i a la nit, mata. A casa, afegeix, pensem que refereix al meló i d'altres pensen que a la ceba. I llança una pregunta. Algú podria aclarir-ho? Abans ho hem estat debatent a la lectura de la premsa en diagonal i ja havia cert consens que podria ser el meló perquè no es posa bé a l'hora de sopar. I la ceba, en canvi, hi ha qui ha dit fins i tot que menjar-ne per esmorzar és de psicòpates. També s'ha proposat el plàtan com una opció i ja oients que ens han escrit, per exemple, la Carme, diu que segurament és la taronja perquè l'avi del seu marit, que també utilitzava aquesta dita, i perquè l'àcid de la taronja fa de mal pair al vespre. També ens ho diu la Sònia, o un altre oient, el Carles. No és meló, és allioli de tota la vida. El meu avi ja ho deia. Home, no sé si és gaire recomanable començar el dia esmorzant en llioli. Sigui com sigui, la conclusió és que no hi ha unanimitat. Per tant, des d'aquí fem una crida perquè algú amb autoritat ens pugui resoldre aquest enigma amb què ens hem llevat llegint les cartes dels lectors de La Vanguardia. Ho recordo. Al matí, or, al migdia, plata i a la nit, mata. Què és? Com diria Mariano Rajoy, un comentari per llestos. Hi haurà qui digui, bé, la ceba és la ceba. Sí, però el meló i la taronja són el meló i la taronja. Aquí no hi ha aliment petit. I ara el que ens importa és resoldre l'enigma. Només una paraula. Cuidado! Que diu Rajoy, perquè l'allioli és allioli i abans tornava sempre i ara gairebé sempre.
Fin de la cita.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar estalviant el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Hola, Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Vicent Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Pere, què tal?
Bon dia, amb alegria. Bon dia. Salsitud.
Bon dia.
Ens impregni tots.
Tu creus que la gent no capta l'ironia, Neus Tomàs? És que, esclar, jo és que...
A les 8?
Sí.
Hombre. Bueno, a veure... L'ironia per la ràdio és molt difícil de detectar,
sí,
eh?
Sí, jo...
Costa
a veure...
Costa la ràdio que escrita, però...
Per,
sí.
Perquè vols jo, dir que hi ha gent que ha pensat
vull
que aplaudia a Rajoy?
Vull pensar que tothom ho entès, però no està de més dir que era irònic.
Clar que era irònic, doncs clar... És que a més, ja, bueno, això de la ironia, hi ha un dia que, parlant un dia amb el Quim Monzó, ho recordaré com si fos ara, el Quim Monzó parlava que hi ha molta gent que no entén l'ironia, de fet, parlàvem d'un autor que es diu Douglas Kaplan, que parla de la ironia, que es veu que diu que hi ha un 80, o un no sé quin percentatge era, però altíssim, de que la gent no capta les ironies. Clar, si no capta les ironies, clar, ha, per exemple, el WhatsApp, la gent no capta ironies i és una font de conflictes tremenda.
Les emoticonetes aquelles.
Correcte. Però, per exemple, hi ha el meravellós món del Twitter, tres quarts del mateix. Publiques una frase i la gent no entén la ironia. Molts cops no entén la ironia. I és clar, però clar, amb un text llegit...
També és veritat que hi ha gent que no la vol entendre, eh?
Ah, no, ja.
Bueno, també ja és veritat que hi ha gent que és com és. Però, i de tota manera, hi ha l'element local, eh? Que això és importantíssim. Ahir vaig coincidir en un cotxe amb una persona que el conduïa i que era andalús i que fa poc que, de Cádiz i fa poc que viu a Barcelona i li vaig comentar si tenia dos registres d'accent. Un registre d'accent andalús, que és el seu, i uno que intenta evitar-lo. I em va dir, sí. I jo dic, ostres, això aquí a Barcelona ho fan els mallorquins, alguns valencians, que perden l'accent per ser desapercebuts. No, diu, no, el meu és pitjor. Dic, quan jo faig el meu accent de Cádiz, es pensen que sou graciós. Ja està, i diu, sempre nosaltres hem de fer bromes. I diu, i jo no sóc graciós, ni faig bromes, ni de la gent de Cádiz fa bromes. I li vaig dir, ostres, pues sí que és una meca de... És a dir, hi ha gent que ja t'identifica com una persona gracioseta i t'accepta les ironies perquè és d'on sigues, i hi ha gent que no. I jo tinc comprovadíssim, per exemple, que la ironia de la ciutat de València en Barcelona no funciona. La meitat de vegades et confonen i et diuen de tot. No funciona aquesta ironia.
Però basta, eh?
Què?
El davantal era irònic. És una gran columna.
Ah, ho sabia.
Jo em pensava que esperaves que arribéssim nosaltres per anunciar que fitxa per la Vanguardia i tertulià
a
RAC1 els dilluns, el dia de les estrelles.
Perquè tothom que l'ha vist, tothom que hi va clicar a la web del debat, tothom es pensava que si clicaves, anaves, el text era més llarg.
És que són dos paràgrafs.
És que són dos d'una obvietat.
Sí, el negre ha agafat un negre poc treballador.
Sí, però és no, bestial.
Jo crec que no és un negre, crec que ho ha escrit ell.
Exacte. Jo crec que ni ho ha escrit ell, jo crec que ho ha dit per telèfon.
Bueno, ho ha dictat, sí.
Jo crec que no ho ha escrit
ell. No ho ha dictat, no, Neus. Jo t'estic dient que li han preguntat. Bueno, Alemanya és Alemanya, eh? Ojo, eh? I llavors hi havia algú que deia, bueno, d'això en fem un article.
Ja pot ser.
Però aviam,
va molt en la sintonia del que ha estat sempre Rajoy. Jo recordo Rajoy dient que un plato és un plato i un vaso és un vaso.
Sí, esclar. Ja, sí.
Però en això se li ha de reconèixer
que
els temps s'han posat per a que de quan en quan
s'hagi
de dir que un vaso és un vaso i un plato és un plato. Perquè hem començat a viure en un món on un plato és una naranja i una naranja és un limón.
I el pan
és una bicicleta.
Jo crec que hi ha més profunditat en l'article de Rajoy de la que pensem. Hi ha filosofia pura, gairebé aristotèlica.
Mare de Déu, vostè que començava fent una brometa i acaba,
no?
I acaba fent un tractat filosòfic aquí. Clar, que és ironia.
Bueno, això el fitxes o no?
No sé si serà.
Però i aquest mitjà, és que has dit el mitjà, però no em sona... No
el
tinc
debat.
El debat es diu. I de qui és?
No ho sé.
Bueno, però també és molt significatiu.
Del, crec que és, pel que et deien avui la redacció aquest matí, és el que va ser director de l'ABC.
Sí.
El
Vieito.
El Vieito.
És... Centre dreta.
Sí, però és molt significatiu, no?, que un expresident del govern espanyol vagi a un mitjà, no sé si titllat-lo de residual, però no és massiu.
No, no, el que et dic jo és que el que més em sorprèn és que Mariano Rajoy, el primer article que escriu a la seva vida, siguin dos paràgrafs parlant del partit d'Espanya 7, Costa Rica 0.
I en aquest mitjà.
Home, però si no, però ja tens... tota la vida, senyor Bastés, ha dit que això era el que li interessava, bàsicament.
Bueno, ja, sí, tens la... marca,
ja tens la marca, recorda? Ja tens la nèmesis de Pablo Iglesias, no? No va ser president, va ser vicepresident, però ara es passa el dia atacant el diari o els mitjans que li sembla això... que no li fan la gara a gara al seu
aspecte
polític.
Després parlarem del veí del Congrés.
I després tens a Rajoy, que és un senyor que està a Galícia, amb paraigües, passejant...
Amb paraigües passejant.
Menjant bé,
no?
Criant
no.
Els seus fills, no, però perquè allà puc molt, no?
Però si no està a Galícia, no home, Galícia, però què dius? Està, no? No? Però que, no, home, no, li va tocar Múrcia.
No era Alacant, no tenia...
Amb paraigües igual. Tranquil·let, sossegat, mirant les coses i disfrutant de les prebendes d'expresident. Si és un model en aquest sentit, Rajoy. Ho dic en sèrio.
Segurament perquè la seva aparició als mitjans, en el cas del Rajoy, no és per fer un negoci, en el cas del vicepresident sí, no?
Jo crec que és el que porta millor la retirada.
Sí?
Sí. Perquè sí. Tots els altres ho han viscut o...
Ja els xinesos, allò que et diuen, no?
Sí, i que en Rajoy fins i tot quan li van dir que adeu va dir, pues adeu. Pues això que jo deia abans, pues el pan, el vino pepino i l'adiós, adiós. I se'n va anar, i els altres, en patiment, eh? Tots, si vostè repassa la llista, recorda Suárez... Felipe González encara no ho ha paït. Encara no ha entès que no... I Aznar pitjor encara. Aznar, no, és que Aznar es pensa que ara és el president dels Estats Units. I en canvi Rajoy, pues això discretament, pop, se'n va anar, i no, ara, i que a mi aparega per parlar de un partit de futbol, em sembla adorable. És com si no hi haguera estat mai.
Ja. Escolta, deixa'm anar la publicitat i d'aquí uns moments... que vull parlar de dues coses. Avui acabarem cap a 3:15, perquè recordeu que ja s'acosta Nadal, i llavors una de les coses que passen aquest primer cap de setmana acostuma a passar, que és la gran recapta del Banc dels Aliments, i en volem parlar avui aquí al Món RAC1, però abans vaig al Corte Inglés i després parlarem d'un moment del Mundial. Jo realment he de dir que estic molt decebut. Jo pensava que hi hauria més merder als equips. O sigui, jo estava convençut que... no que els drets humans prevaldrien sobre el futbol, perquè això és impossible en un mundial de futbol, que és un mundial de futbol, però sí que si portes un braçalet, portes un braçalet, i si t'ensenyen targeta groga... Però, en fi, ara parlem aquí al Món RAC1, però abans...
Bon dia. Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix...
No hi ha Noemí?
Personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax. Les...
Què? No hi ha res? Ens trauran l'ondes, eh? Ja t'ho dic jo, Nieto, que ens trauran l'ondes. Bueno, doncs tirem la publicitat i ara tornem. Vinga, va.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre, campaneta,
campaneta... Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International. Mal de cap? Gelocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Gelocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Aquesta setmana continua la Black Week de Lena Flelu. Una altra setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dimecres i dijous, 70%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week de Lena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Per Nadal pots explicar allò típic, que t'han portat no sé quin regal, o que si el dinar familiar no sé què, o pots triar entre la Romana, la Riviera Maya, Egipte o Platja Bàvaro i explicar que te n'has anat de volta amb Soltour amb fins a un 25% de descompte. Perquè les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 3 al 6 de desembre. Hi trobarem figures del pessebre, mercats de Nadal i d'artesania, espais de productes de quilòmetre zero i de Playmobil, activitats per a tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre del 3 al 6 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros hi ha pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya informa.
Reduïm la sinistralitat de l'AP7. El Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat màxima en 4 trams d'aquesta autopista, millorant així la seva gestió. La limitació serà de 80 o 100 km/h segons el tram i s'aplicarà en un total de 82 km. Des de principi d'any, a l'autopista AP7 hi ha hagut 23 víctimes mortals i 45 ferits greus. Sabies que a Catalunya hi ha més de 400 biblioteques públiques? Són un dels equipaments més ben valorats per la ciutadania. I ara, per facilitar encara més l'accés a la cultura, el Departament de Cultura destina 22 milions a reformar o construir-ne de noves. Es tracta de la inversió més gran del govern de la Generalitat en els darrers 10 anys en biblioteques públiques.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Tinc dues entrevistes molt interessants a fer en els següents minuts. Per tant, anem primer a la primera, lògicament, i després la segona amb Mariano Rajoy ara. I la segona després.
Aristòtiles.
Una, efectivament, una és vinculada al Mundial de Qatar i l'altra és vinculada al que va passar ahir al Congrés. Però la primera, Alemanya va generar ahir una gran expectativa. S'esperava que el porter de la selecció alemanya, Manuel Neuer, desafinés la prohibició de la FIFA i lluís el braçalet en suport del col·lectiu LGTBI. Al final, però, tot va quedar molt poca cosa. Neuer no va portar el braçalet, tot plegat es va limitar a una foto oficial dels jugadors alemanys amb la boca tapada, que no és menor, però tampoc és major. En parlarem amb el secretari de Polítiques LGTBI del PSOE i va ser, recordem, el primer esportista d'elit que va sortir de l'armari. Estem parlant del waterpolista Víctor Gutiérrez. Hola, Víctor, bon dia i moltes gràcies.
Hola, buenos días, bon dia, com estáis?
Molt bé. Et va decebre el gest final de protesta d'Alemanya? Es va quedar curt per tu?
Hombre, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Alemania ha demostrado que ha intentado hasta el último minuto hacer esa reivindicación en favor de los derechos LGTBI, pero bueno, la FIFA y el país están muy encima de que eso no se produjera. Como sabían que la situación económica, pues ya había varios países que habían dicho que estaban dispuestos a asumirla, pues al final tiraron por el camino de la sanción deportiva y claro, cuando estás jugando un Mundial, pues quedarte sin un jugador importante al ver amarilla en el Mundial, recordemos que con dos amarillas se pierde un partido, pues entonces claro, han tenido que recoger cable todos los equipos, y bueno, pues yo creo que dentro de lo que cabe, pues este gesto que ha tenido Alemania pues ha dado la vuelta al mundo.
El problema és l'expectativa creada, perquè al cap i a la fi han acabat fent més ells tapant-se la boca que cap altra selecció, com la d'Espanya, que va fer com si no passés res.
Sí, bueno, la expectativa yo creo que ha sido muy grande, además porque el Mundial en sí ha estado rodeado de incoherencia en todas partes, desde, pues es un país en el que no se puede beber alcohol y sí que se han instalado stands en los que se venden cerveza, pero los han puesto en un lugar en el que no se vea mucho, ¿no? Esto de que ocurra, pero que no se vea mucho, y luego pues con el tema del colectivo LGTBI creo que ha sido especialmente lamentable lo que hemos vivido, ¿no? Unos días antes de que empezase el Mundial hemos escuchado al Emir, al embajador del Mundial diciendo que la homosexualidad era una enfermedad. Por tanto, bueno, ha habido selecciones que han intentado hacer gestos, Estados Unidos ha puesto la bandera LGTBI en sus instalaciones en el vestuario, pero bueno, España, pues tristemente sí que hemos echado en falta ese apoyo, porque además somos un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo, y sí que, bueno, se ha echado en falta un poquito más de apoyo en ese sentido.
No un poquito más de apoyo, algo, porque es que ni ha habido cap mostra de suport, que és una cosa que a mi m'ha sorprès molt per part de la selecció i sobretot de la Federació Espanyola.
Sí, yo mantuve conversaciones con el presidente, con Luis Rubiales, donde le trasladé la importancia a nivel individual, yo le trasladé la importancia que, y consideraba que tenía que España pues se sumase a la iniciativa del brazalete One Love. A mí Rubiales me dijo que no quería ningún tipo de sanción por parte de la FIFA y que bueno, que estaban buscando alternativas, y entre ellas pues había una iniciativa de la ONU en la que en cada fase de la competición se iba a lucir un brazalete con una reivindicación específica, entre las cuales ninguna había del colectivo LGTBI. Por supuesto, yo creo que cualquier tipo de reivindicación en un país como Qatar sobre los derechos humanos es buena, pero insisto, hemos hecho falta más visibilidad del colectivo LGTBI.
Perdona, ¿me estás diciendo que entre las reivindicaciones que había de Naciones Unidas no había el del colectivo LGTBI?
No había ninguna específica del colectivo LGTBI, no. No. Al final, estas cosas, bueno, pues en muchos países se ve como algo ideológico, ¿no? Como si las reivindicaciones o la bandera arcoíris fuesen algo propiedad solamente de una ideología, cuando no es así. Estamos hablando de derechos humanos. Los derechos del colectivo LGTBI son derechos humanos, y eso es una línea roja que jamás debería poder cruzarse.
Algunas federaciones, como la de Dinamarca, se estarían planteando, sí, ahora diuen, abandonar la FIFA, según algunos mitjans. Eso a España es impensable, es claro.
Bueno, yo creo que hasta que ese tipo de cosas no las veamos, yo no me las creo, ¿no? También parecía que iba a haber otras elecciones que llevasen el brazalete, al final, pues por una cosa u otra, no ha ocurrido. Lo que sí que creo es que este Mundial va a ser un punto de inflexión por todo lo que ha ocurrido, por cómo se han dado las circunstancias, ¿no? Y que creo que las FIFA sí ya estaban entredicho, pues después de este Mundial mucho más, y bueno, pues ojalá veamos reacciones y repercusiones, porque desde luego yo creo que el deporte tiene que ser un vehículo conductor para, por supuesto, ayudar a las sociedades que quieren democratizarse y avanzar en derechos humanos, pero nunca para blanquear cierto tipo de regímenes.
¿Com és possible que en ple 2022 cap futbolista s'hagi declarat obertament gai a Espanya i amb prou feines dos o tres a Europa?
Bueno, de alto nivel, de las primeras ligas, no hay ninguno. Y pues yo creo que nada más que tenemos que mirar qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo se quiere sancionar ese tipo de situaciones? Como en los estadios, por ejemplo, aquí en España, cada fin de semana escuchamos a 40.000, 50.000 personas en los estadios cantar maricón a un jugador. Ocurría a los 80 con Mitchell, ocurría a los 2000 con Guti, ha ocurrido en esta década con Cristiano, es decir, 40 años de espacio, los mismos comportamientos, los mismos cánticos, y el resultado es además barra libre, que no ocurre nada, no hay sanciones para los que hacen ese tipo de cánticos, no hay sanciones económicas, no sale la Liga ni la Federación a condenarlo, por tanto, vemos que hay una situación de impunidad, y eso evidentemente, pues yo hago la pregunta al resto de personas, ¿vosotros seréis capaces de salir del armario si supierais que os vais a tener que enfrentar al resto de vuestra carrera a 40.000 o 50.000 personas cada fin de semana llamándoos maricón? Yo creo que la respuesta es que no.
Víctor, ¿a tu algun esportista d'elit t'ha vingut a demanar assessorament?
Sí, ha habido a varios deportistas que pues con mi salida del armario pues se han acercado a mí, me han contado un poco su situación, su experiencia, pidiendo un poco de ayuda y auxilio, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí he intentado desde mi grado de acción pues intentar ayudarles, a echarle una mano a que puedan dar pasos en su vida, pero eso creo que es el mayor termómetro de todo lo que queda por hacer en el deporte, ¿no? Cuando todavía hay gente que no se celebra, que no se vive con normalidad, que vive en un armario y que lo hace además con miedo y sin podermos hacer tal y como es, pues yo creo que queda muchísimo por hacer en el deporte.
¿Algún futbolista o algún jugador de bàsquet t'han vingut a explicar-ho i que no ho volen fer precisament per això que explicaves?
No, los futbolistas, por supuesto que tiene que haber, pero yo creo que esa sensación de miedo, de que se pueda filtrar, de que mandar un mensaje a lo mejor pues se sepa, o que, bueno, yo entiendo que hay muchísima desconfianza y es una cosa que llevan en el más absoluto ámbito privado. Qué pena que tengan que vivirse así, ¿no? Que tengan que vivir con miedo de mostrarse tal y como son. Es terrible. Desde luego, cuanto más grande es el deporte, pues más habitual es que no nos encontremos en estas situaciones.
Tu vas ser el primer esportista d'elit i d'esport d'equip que vas reconèixer públicament la teva homosexualitat a Espanya. Això t'ha portat conseqüències o no?
No, yo decidí visibilizar mi salida del armario precisamente para compartir un testimonio positivo. Casi siempre que hablamos de deporte y el colectivo LGTBI lo hacemos por algo malo, por lo que está ocurriendo ahora en Qatar, porque alguien ha tenido que dejar el deporte por este motivo, por una agresión. Y yo quise compartir mi experiencia, que era positiva, pues para lanzar un mensaje de ánimo, de sobre todo de que la gente joven pierda el miedo, que se, y sobre todo pues eso, que se puede llegar a la élite del deporte siendo homosexual, siendo una persona LGTBI, y que no merece la pena vivir la vida con miedo. Y pues evidentemente en este camino me han pasado cosas mejores, cosas peores, pero no he tenido la suerte de no tener ninguna consecuencia negativa una vez y el paso.
Ara publiques un llibre que es diu Balón Amarillo, Bandera Arcoiris, el deporte d'élite sale de l'armari. És una invitació perquè més esportistes d'élite facin el pas i surtin de l'armari?
Totalmente. Yo creo que es un libro que va a servir muchísimo a personas que estén en esa situación, pero no solamente a esas personas. Es un libro que al final, en la que a través de mi historia, pues reflexiono sobre muchísimas cosas que tienen que cambiar en el deporte, y al final pues las historias LGTBI son historias compartidas, ¿no? La mayor parte de nosotros hemos tenido una etapa de nuestra adolescencia, infancia, en la que hemos sentido rechazo de ser quienes éramos, nos hemos sentido solos, hemos sentido vergüenza por ser como somos, y yo creo que es un libro en el que muchísima gente se va a sentir identificada, y creo que también es una herramienta útil para personas que no tengan que ver nada con el colectivo, porque les va a hacer reflexionar sobre muchas cuestiones que a lo mejor nunca se habían planteado y va a remover alguna que otra conciencia. O sea, que yo creo que es un libro que le puede servir a cualquier persona.
Víctor, per acabar, quan estem parlant de... Estem a la primera fase del Mundial, encara queda passar a vuitens de final, quarts de final, semifinals i final. Tu creus que a mesura que vagi a passar en aquest Mundial podem veure coses que visibilitzin el col·lectiu?
Sí, yo creo que sí, hombre, también dependerá de qué selección llegue a esas fases más definitivas, porque ha habido evidentemente selecciones que han mostrado una intención más clara de visibilizarlo que otras. Yo estoy convencido de que si Alemania pues acaba ganando el Mundial, seguramente veremos alguna bandera LGTBI ondeando en las celebraciones. Si llega a otro país, pues ya no me atrevo a decirlo, pero yo ahora mismo, tal y como están las cosas, los únicos países que se han posicionado claramente son Estados Unidos y Alemania. En el resto, pues no lo sé, ojalá sea así, y el equipo que salga campeón, pues aproveche ese momento en el que todo el mundo, todos los ojos del planeta están puestos en esa celebración para hacer una reivindicación importante, y además que entre ellas esté la del colectivo LGTBI y donde hay una bandera arcoíris.
Víctor Gutiérrez, gràcies i força, que vagi bé.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vagi bé. Víctor Gutiérrez, agradeço que waterpolista, que és el secretari de Polítiques LGTBI del PSOE. Podem parlar del col·lectiu LGTBI, però podem parlar de les dones, podem parlar del qual, del casal, que sigui, perquè som vulnerats tots. És evident que ha començat el Mundial de Futbol, que hi va haver-hi més de la meitat de la població d'Espanya que estava mirant la televisió, que estava mirant el partit de futbol entre Espanya i Costa Rica, que a més és una audiència boníssima, però per a un partit que molta gent a la mitja part ja devia desconnectar, perquè veia... O sigui, no era un partit, no va ser un partit emocionant. Si hagués estat un partit emocionant, segurament les audiències, tu, Vicent, que d'això n'entens una mica, segurament haurien pujat encara més. És a dir, que el Mundial de Futbol interessa, és una obvietat, però, evidentment, també no hem d'oblidar de quin país estem parlant.
Jo pel que fa a les audiències, dic que són molt, molt, molt inversemblants. De vegades resulta que un partit amb una golejada, per exemple, com ahir, pues la gent aguanta perquè vol veure més gols i perquè la sensació de sentir-se victoriós de veres. I després també hi ha partits que es veuen precisament per morbo. Moltíssima audiència de TV3 veia partits del Real Madrid per veure si perdia. Clar. I només que se n'anaven quan el resultat ja era definitiu.
Catastròfic.
I catastròfic. I aleshores ja deien, bueno, està guanyant el Madrid per 4-0, això ja no té remei. És a dir, el món del futbol atrau moltíssim i és lògic que en audiència televisiva siga d'aquesta manera. També he de dir que hi ha moltíssima gent que és tot just el contrari. També genera rebuig, molt. És a dir, nosaltres mirem que són grandíssimes audiències, però hi ha una part de l'audiència normal de televisió que quan passa una cosa com aquestes ho canvia d'alternativa o ho deixa córrer. I no ho sé, a mi de vegades em sabia greu que, igual que hi ha gent que diu que està pels drets LGTBI i després no fa res, pues hi ha gent que agafa aquestes banderes per anar en contra des de Catalunya, d'Espanya, per exemple, i quan arriba un moment com aquests, pues estan allà cridant, i això ho comentava el senyor Martí fa un segon, estan allà cridant davant de la tele i animant la selecció en la roja. I dius, ostres, és un món de contradiccions. Absolutament. Una última contradicció, sí. Mira que s'ompli la boca moltíssima gent de dir que Estats Units i que Alemanya són el pitjor del món del capitalisme i la bandera capitalista d'Europa i del món, I després resulta que quan parlem de drets humans sempre acaben sent els mateixos, que són els que més crítiques reben d'aquella gent que es pensa sempre que són el dimoni neoliberal. Doncs mire, resulta que el dimoni neoliberal és el que treu la bandera a l'LGTB.
Josep, Neus i Joan.
És un tema molt interessant aquest, perquè sí, perquè és complicat i té moltes, moltes arestes, perquè això de l'operació Blanqueig de Qatar o d'Aràbia Saudí fa molts anys que va. L'entrenador actual del Barça ha sigut ambaixador d'este candidat d'este Mundial.
City.
I ha donat entrevistes a La Vanguardia dient que a Qatar no hi ha democràcia, però la gent és feliç i porta les fotos dels prínceps als cotxes i que tot va de primera. És a dir, en quin moment havíem de posar la ratlla per aixecar la mà i dir, escolti, doncs això no està bé. Per tant, el que ara els hi demanem als jugadors que estan damunt la herba jugant els partits per intentar passar de fase o arribar a la final i guanyar-la, jo entenc que ho demanem perquè la pressió sempre va bé. Jo no enfocaria en un col·lectiu determinat, perquè crec que en una societat medieval com aquella, de valors medievals que pues, existeixen i estan al món i tenen, però que no cal jugar a que tot és respectable, vull dir, és la seva cultura, però és una cultura que fa fàstics a les mosques. Si tu defenses valors universals, doncs en quin moment? I ara, els jugadors que estan allà, pues, bueno, pressionar-los està bé, però no crec que s'hagi de posar, s'hagi de fer massa sang amb la gent que està jugant ara al Mundial. Uh-huh. Havíem de fer reflexió molt abans.
Neus.
Mira, anava a dir això. Jo vagi per davant que entenc l'afició, que no, com que segur que jo no tinc, però que entenc la passió que desperta el futbol i la contradicció que pot haver-hi segurament per molta gent que evidentment no comparteix el que passa a Qatar, però que gaudeix del futbol com gaudia del Barça quan a la samarreta portava Qatar, i segurament doncs, era un exercici d'hipocresia com a mínim semblant el que pugui haver-hi ara. Jo crec que l'esport no hauria d'estar fora de la realitat i de la defensa d'alguns valors, sigui en un Mundial o sigui patrocinant els equips. I és veritat que estem parlant d'una societat, com deia en Pep, que és medieval en el cas de Qatar, però a mi m'agradaria també que se li està demanant a la FIFA que faci una cosa quan la FIFA és un exercici d'hipocresia al màxim. És a dir, ells diuen no poden, l'Infantino va dir, no poden donar lliçons morals. Evidentment que no. Han tingut gent processada als Estats Units per corrupció, per suborns, per decidir qui televisava de manera irregular els partits dels mundials. Per tant, li demanem a Qatar i no li demanem a la FIFA, quan la FIFA no forma part, en teoria, d'una societat medieval, i deixem que facin totes aquestes coses. Per tant, ara no insistirem en la manca de valors de Qatar. Hi ha moltes empreses d'arreu del món, també espanyoles, que han fet un gran negoci amb aquest Mundial, per exemple, amb la construcció dels estadis. Per tant, si haguéssim de entrar punt per punt de quin és aquest exercici d'hipocresia col·lectiu, doncs segurament els futbolistes són el darrer que se'ls pot demanar, perquè són la imatge i són els que veiem, però després dels futbolistes hi ha moltíssima més gent, i no d'avui.
Els Jocs Olímpics de 1936 es van fer a Berlín, presidits per Harold Hitler, i eren Jocs Olímpics, 1936.
Joan, endavant, que m'estàs esperant una persona al telèfon.
Sí, no, molt ràpidament, és a dir, jo crec que el grau de responsabilitat i d'hipocresia és diferent en funció del servei que tu fas a la societat, és a dir, la funció que tens. I aleshores, sí que és veritat que crida molt l'atenció que els artistes que havien d'anar a la sessió inaugural del Mundial s'hi hagin hagut de pronunciar, com no ho han hagut de fer els futbolistes, que tenen un grau de representació entre alguns col·lectius tan gran com el dels artistes, no? Però més enllà d'això, a mi el que em crida molt l'atenció és que els estats democràtics, que sí que deuen tenir algun poder sobre les seves seleccions, perquè representen Espanya. Recordem que aquí hi ha una gent amb un escut que posa Espanya, o Alemanya, o Sèrbia, o Croàcia. No hagin, per exemple, proposat un boicot. I això, parlo dels representants públics democràtics, que aquests sí que tenen un exercici d'exemplaritat. No l'han fet.
Però no els demanes als futbolistes i no els demanes a les empreses. Demanem-les-hi a tots.
Sí, però no té el mateix càrrec Pedro Sánchez que un senyor que mira pels seus interessos. Dic jo, eh?
Ara continuarem, però és que són 3:15 i té un temps limitat la pròxima persona que ens acompanyarà. Ahir va haver-hi polèmica al Congrés per la rebaixa de penes a violadors després de l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí, però és que ahir es van traspassar... Vaja, ja es van traspassar abans d'ahir, perquè parlem d'ahir, i no parlem d'abans d'ahir, d'aquella sotacarro que va sortir de Ciutadans a l'Ajuntament de Saragossa.
Que era molt més gruixut.
Per més, bueno, no sé si més, però com a mínim tan impresentable, indigne, fastigós i vomitiu que el que vam sentir ahir. Abans d'ahir era una senyora que és regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de l'Aragó, que ara intentarem repescar el tall perquè em sembla tan inconcebible el que va dir ella, com que la presidenta de la cambra, que eres del PP, ho intentés justificar dient que no hi havia cap insult, però és que ahir al Congrés dels Diputats li vam posar una X en la quiniela de la jornada. Era una diputada de Vox, que es diu Carla Toscano, que va creuar, no les línies vermelles, no, les vermelles, les negres, totes. I va etzibar això a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Y aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra, libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
El silenci moltes vegades diu més coses. Pausa dramàtica, efectivament. La resposta de la ministra.
Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos.
Son las 9:45 del matí. I vull agrair molt que avui sigui en línia aquí al Món RAC1 la ministra Irene Montero. Ministra, bon dia, buenos días.
Bon dia, Jordi.
¿Cómo está?
Pues bueno, bien, preocupada por el nivel de violencia política que ya está desplegando la derecha y la extrema derecha, pero también con fuerza, y me siento también, bueno, muy arropada. Yo siempre os digo que nunca hacemos solas las cosas, siempre las hacemos en equipo. Y ayer también recibí el cariño y el apoyo de mucha gente, y creo que eso tiene que traducirse ahora en un compromiso político, ¿no? Contra la violencia política, y también para que esto no lo sufra nadie más, y también para que legitimemos la lucha feminista, que al final es lo que buscan con esta violencia política, ¿no? Que a quienes temporalmente estamos al frente no nos merezca la pena seguir, que nos destruyan personalmente, que nos destruyan nuestros vínculos de amistad, familiares, pero también que nadie más se atreva, y que al final la sociedad no valore lo mejor que tiene nuestro Estado, nuestro país, que es la lucha feminista.
Otro día hablaremos a fondo de la ley, pero y de sus consecuencias, porque además la ministra tiene tiempo limitado, pero hoy sí que me gustaría preguntar que si está triste, está dolida, está enfadada, está indignada...
Con respecto a la reacción por la ley, ¿quieres decir?
No, respecto a lo que pasó ayer o anteayer en Zaragoza, que ahora escucharemos.
Bueno, yo obviamente sufro, y creo que no quiero dejar de sufrir nunca, y no quiero dejar de sentir, porque creo que para ser representante público hay que sentir. Y ayer se vio, ¿no?, en las imágenes, que hubo varios momentos en los que, bueno, estaba evidentemente emocionada por una mezcla de emociones, ¿no?, de rabia, de dolor, de indignación, y también del arrojo de decir no voy a quebrarme y voy a responderles, porque durante demasiado tiempo la derecha y la extrema derecha en nuestro país se han creído impunes para hacer lo que querían, los señoritos del cortijo, que podían hacer lo que querían en total impunidad, y tienen que saber que les vamos a plantar cara y que ya no permanecen impunes. Pero sí estoy políticamente preocupada, porque más allá de lo que yo sienta, aquí la cuestión es que para que alguien pase el límite, como ayer lo pasó esta diputada fascista, antes muchos, incluso desde sectores progresistas, han estado rozando ese límite, diciendo que las ministras de Podemos somos ministras que no tenemos criterio y que nos manda un macho alfa. Si se ve la intervención de ayer de la diputada popular de Marga Proens, también estaba en los mismos temas, llamándonos pederastas, acusándonos de inútiles. Todas las intervenciones que ha hecho el Partido Popular en estos días han ido en ese mismo sentido. Entonces, digamos, llevamos muchos días de una ofensiva, también por parte de los poderes mediáticos, que apunta en esa misma dirección y que estaba rozando ese límite. Incluso, insisto, desde sectores progresistas. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que llevar a una reflexión para hacer frente a la violencia política, que es una estrategia clara de la derecha y la extrema derecha, de que no podemos ni siquiera acercarnos a ese límite. La crítica política es legítima, pero la destrucción personal del adversario político es otra cosa diferente, que nosotros creo que no deberíamos permitir.
Irene Montero, más allá de ser ministra, es madre y tiene tres hijos, y seguramente todo esto, no sé si personalmente le afecta, y lo digo porque en algún momento, después de todo esto, porque esto no viene de hoy, o sea, una cosa es que debatamos, guste o no guste la ley, otra cosa es cuando se entra ya en terrenos muy, muy, muy peligrosos sobre las relaciones personales que uno tiene de puertas para dentro de su casa. ¿En algún momento la ministra ha llegado a pensar en enviarlo todo a hacer puñetas o no?
Sé que eso es lo que quieren, pero no. Por suerte tengo una familia que es consciente de que lo que estamos haciendo tiene una función también para que nuestros hijos e hijas, y lo digo en primera persona, para que mis hijos y mi hija puedan vivir en un mundo más habitable, en un mundo que merezca la pena, en un mundo con más derechos. Y aunque quizás suene un poco utópico o cursi, es el motivo que nos hace estar aquí, que nos hace organizarnos. Mi madre es una luchadora, mi suegra es una luchadora, mi suegro lo es, todo el entorno familiar y también el de nuestras amistades y también el de mi partido, que, bueno, yo soy una firme defensora de los partidos porque creo en la acción colectiva y creo que conquista de derechos y la reacción a la que enfrentamos por conquistar derechos solamente puede ser afrontada porque estamos unidas, porque somos más, porque estamos juntas y somos fuertes juntas, en colectivo, ¿no? Nadie consigue las cosas importantes solo. Entonces, bueno, pues creo que tengo esa suerte de que comprendemos lo que significa la acción política y somos conscientes de ello y obviamente también hacemos cosas para proteger a nuestros hijos y que estén, bueno, pues de la mejor manera posible y que tengan una comunidad que les cuide y les arrope.
Es cierto que ayer diputados del PSOE, de Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios como Esquerra la aplaudieron durante 3 minutos después de escuchar la respuesta de la ministra a los insultos de Vox. Supongo que estas muestras... Por cierto, que ha dicho que había sectores progresistas que rozaban el límite. ¿A quién se refería?
Estaba hablando de los poderes mediáticos. En estas últimas semanas hemos podido ver, a propósito de todo el alarma social que se ha generado con la aplicación incorrecta de la ley Solo Sí Es Sí, hemos podido ver tribunas de opinión en las que se decían cosas que no son las mismas, lógicamente, que dice la derecha, pero que rozan esa misma lógica, insisto, o sea, no tienen criterio, las manda un macho alfa, eso se ha dicho y se ha escrito de Jone Belarra y de mí en estos días, y al final todo contribuye a generar un clima en el que esa extrema derecha se siente impune para pasar el límite. Y obviamente cuando se ve muy claro que se pasa el límite, ayer se generó efectivamente por parte de la mayoría feminista del Congreso uno de los momentos, yo creo, más hermosos en términos políticos, que es la demostración, incluso en términos físicos, ¿no?, de que somos más, nos ponemos en pie y aplaudimos para demostrar que somos más y que queremos cuidar la democracia y que queremos cuidar nuestro país, y con mucha emoción por parte de muchos compañeros y compañeras, y creo que de eso también va la política. Somos partidos diferentes, tenemos posiciones políticas distintas, muchas veces tenemos discusiones fuertes para defender cada uno sus ideas y para tratar de que se conviertan en ley y de que se conviertan en políticas públicas, pero tenemos unos objetivos comunes de defensa de los derechos feministas, de defensa de la democracia, y bueno, para mí y para nosotras, para Podemos, que defender la mayoría feminista ha sido una prioridad en todos estos años, pues es un orgullo, ¿no?, que podamos tener momentos en los que demostremos que merece la pena hacer cosas juntas.
Ayer hubo un tuit de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, con dos temas, y los dos se los voy a preguntar directamente a la ministra Montero. Decía Cuca Gamarra: la ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una ley que tiene unos efectos nefastos de los que le advertimos. Abro paréntesis, aquí está pidiendo la dimisión como ya han hecho, cierro paréntesis, pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal, ni en la suya ni en la de nadie. El respeto es imprescindible en política. Primero voy a esta segunda parte. Ministra, ¿agradece el gesto de Cuca Gamarra?
Bueno, creo que Cuca, no sé si personalmente o por decisión de su partido, se ha dado cuenta de que se han traspasado límites y que tenía que poner ese tuit. Pero yo no me olvido, y creo que nadie lo hace, de que el Partido Popular ha usado muchas veces esos argumentos. Desde Pablo Casado hasta ayer mismo, altos dirigentes del Partido Popular de Madrid destacaban, ¿no? Pues que no tenemos ninguno, yo no tengo ningún otro mérito que ser novia de, que nos pone ahí el macho alfa, eso lo ha dicho Ayuso muchas veces, es decir, es un argumento que ellos mismos reproducen de forma sistemática y permanente. E insisto, ayer la intervención de la portavoz popular era una intervención que, bueno, no sobrepasó los límites que sobrepasó la diputada fascista de Vox, pero estuvo muy cerca, otra vez acusándome de pederasta, señalando efectivamente, no si tenían una crítica, además con bulos y mentiras, nunca advirtieron de que se pudiese producir una rebaja de penas si no se bajaban las penas máximas. Es mentira lo que están planteando, están generando una alarma social injustificada, porque no es verdad que haya una avalancha de bajadas de penas, de hecho son muchos más los casos en los que las penas no se están revisando que en los que sí, y los propios juristas están saliendo a explicar que van a ser muy pocos los casos en los que se revisen y tenemos que ser prudentes y esperar todavía a ver lo que nos dice el Tribunal Supremo, siendo que Fiscalía ya se ha mostrado no respaldando la jurisprudencia, que es muy clara y que justifica por qué nadie alertó de que esto podía pasar en todo el trámite parlamentario. Pero en todo caso, yo creo que el problema nunca ha sido la ley. La cuestión es que usan cualquier excusa política para desplegar esa violencia política y esas campañas que buscan el escrutinio de la vida privada y también la destrucción personal. Y de eso, lo siento, pero el Partido Popular es cómplice, participa, y son numerosas las declaraciones que se pueden consultar en la hemeroteca al respecto. Entonces, ojalá ese tuit de Cuca Gamarra, más allá de mostrarme el apoyo, que no dudo que luego, pues en la relación personal, todo se suaviza, pero sirva para que hagan una reflexión política seria y que la hagamos como sociedad para no tolerar la violencia política. La crítica, siempre, ministra, pero la violencia política no.
En el tuit dice: la ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una ley que tiene unos efectos nefastos. Se lo preguntaré, antes le preguntaba a título personal, ahora a título político, por lo que dice el PP. ¿Va a dimitir?
Yo asumo siempre todas mis responsabilidades. No, por supuesto que no voy a dimitir. Defiendo la solvencia de la ley. Y defiendo además que es una ley imprescindible para ofrecer un marco de protección por primera vez en España a las víctimas de violencias sexuales. Estoy preocupada y asumo la responsabilidad también de afrontar la alarma social que se ha generado, pero asumir la responsabilidad no significa darles la razón a quienes están generando esa alarma y a quienes están haciendo que esa alarma siga existiendo y que haya muchas mujeres que pueden estar legítimamente preocupadas basándose en mentiras, en bulos y en una clara desinformación sobre lo que significa la ley Solo Sí Es Sí, que es una ley integral que garantiza que hay atención psicológica, trabajadoras sociales, servicio de asistencia jurídica gratuito, sin necesidad de poner denuncia, para cualquier mujer que sufra una agresión sexual en nuestro país, que hemos puesto el consentimiento en el centro del Código Penal y también de todas las políticas públicas, y que es una ley sólida que ha tenido muchos años de trabajo con las mejores juristas de este país, e insisto que no es un mérito solo del Ministerio de Igualdad, sino que las madres fundamentales de esa ley son el movimiento feminista que salió a la calle a decir: hermana, yo sí te creo y aquí está tu manada, ¿no? Y no es abuso, es violación. Y defiendo la capacidad del movimiento feminista de hacer leyes, porque parte de lo que están intentando cuestionar con esta campaña contra la ley es la capacidad del movimiento feminista de hacer leyes que mejoren la vida de las mujeres. Y este es un buen ejemplo y un buen momento para legitimar también a todas esas mujeres que han salido a la calle y que han hecho posible que esa ley sea ley. Entonces, por supuesto que vamos a hacer frente a esta situación y también a dejar trabajar a la justicia. Fiscalía ya se ha pronunciado, lo tiene que hacer ahora el Tribunal Supremo, pero defiendo
la solvencia de la ley y, por supuesto, que sí, asumo todas mis responsabilidades, pero eso no significa que porque la señora Camarra quiera que yo dimita, yo vaya a dimitir.
Estando muy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Irene Montero, hay una que mucha gente puede pensar, ¿no se pasa también en Tres Pueblos la ministra diciendo fascistas a otros diputados? O sencillamente que alguna vez, hace algunos años, la propia Irene Montero habló de Ana Botella como la mujer de José María Aznar.
Yo creo que decirle fascista a los fascistas es describir lo que ellos mismos dicen que son, en lo que ellos mismos se referencian, en las fases de nuestro país, de la historia de nuestro país, en las que no ha existido democracia y en las que la extrema derecha ha estado en el poder, ha recortado las libertades. Y esos son los objetivos políticos que ellos persiguen y lo que legitiman. En ningún momento llamar fascista a alguien es escrutar su vida privada o es tratar su destrucción personal. Es que fascista es un término político que, por duro que suene, si está existiendo, está operando y está tratando de destruir los fundamentos de nuestra convivencia y de nuestra democracia, tiene que ser nombrado.